Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, dilluns, dia 15 de novembre, amb el Roger Benet. A les vies de so ens hi posem un altre cop després d'una nova galleda d'aigua glaçada i un altre cop amb la figura d'Antonio Hidalgo en entredit en el punt de mira després del 2-0 que es va convertir en un 2-3 en el minut 95 ahir contra el San Fernando a la nova Creu Alta. Evidentment, aquest resultat cou i de quina manera l'entorn arlequinat. Ahir de nou crispació a l'estadi després d'aquesta patacada en un partit que semblava controlat en el minut 71 quan el marcador era de 2-0 i preveiem una segona victòria consecutiva que d'aquí es va acabar convertint en una desfeta que deixa el Sabadell dos punts per sota de la permanència, de nou de tornada a la zona de descens. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri.
Una derrota, la d'ahir, especialment dolorosa i cruel.
Sí, pel desenllaç, sobretot, aquest desenllaç final, però més enllà de la crueltat, dolorosa per moltes més coses que tenen a veure amb el Sabadell en ell mateix, com a protagonista principal, que no pas amb el rival o amb altres elements que poguessin marcar el partit o que poguessin marcar aquesta jugada final que acaba suposant el 2-3.
Des de la temporada 2001-2002, gairebé 20 anys, que no passava el que vam viure ahir, i a més contra un rival que tampoc és que sigui dels més potents que ha passat recentment a la nova Creu Alta per historial, per potencial. Ahir va ser el San Fernando, l'anterior el Binéfar, en aquell any que el Sabadell va estar al grup del Nord. Aquell dia també es va passar d'un 2-0 a un 2-3, igual que ahir.
Semblants fins i tot en quant al potencial del rival, ho dic perquè el Binéfar d'aquella època, bé, el Sabadell d'aquella època no estava pensat, parit, per patir de la manera que va acabar patint aquella temporada, i el Binéfar, només cal veure com va acabar la temporada per fer-se una idea de quin era el seu potencial d'aquell moment. Faré servir una expressió que em sembla que vaig dir ahir en directe en el tram final de la Transmi, bé, en el postpartit ja de la Transmi. Al final, i sabent que el futbol és futbol i que no es poden donar les coses allò per fetes fins que no xiula l'àrbitre, és realment increïble, per no dir realment preocupant, que et deixis capgirar, ja no només remuntar, sinó capgirar, un 2-0 favorable a casa teva, sigui quin sigui el rival. És a dir, home, ara no em busquis un de molt potent, de categoria superior, en un partit de Copa del Rei, per dir alguna cosa.
Després en parlem, per ser
de la Copa. Sí, en un partit de Lliga, contra un rival de la que ara, a més, és la teva Lliga, que no ho hauria de ser, aquesta part baixa de la classificació. És preocupant, és un accident, no sé què dir-li, però és evident que no poden passar aquestes coses, no hauria de passar el que li va passar ahir al Sabadell.
A més, amb un context en el qual semblava que per fi el Sabadell donava amb la tecla, que per fi només arrencar es posava per davant amb un gol en pròpia porteria, centrada d'Aaron Rey, que Martí Crespí introdueix a la seva pròpia porta, després el penal que fa que tinguis encara més tranquil·litat amb dos gols de diferència a l'electrònic. És veritat que tampoc van ser rematades netes, que tampoc van ser allò, jugades trenades a les teves dianes, però el desenllaç final és un penal faltant 20 minuts mal comptats, una falta des de casa seva de Juanmi Callejón a l'escaire i el famós gol de rebot de Lucas Betichanin, que directament és un refús de Jacobo, que toca la tíbia del serbi i que acaba entrant a la porteria. En tot cas, és evident que ens vam quedar tots amb un pam de nas.
Per mi el més preocupant és que fins i tot, com dius, amb tot això que havia passat en els primers minuts, el gol en pròpia porta, el fet de veure-te a la mitja hora amb 2-0, amb un avantatge clar a casa teva, insisteixo, contra un equip de la zona baixa com era o com és encara aquest San Fernando. Amb tot això, per mi el més preocupant que em va deixar ahir el partit, resultat a banda, és que no va donar la sensació que el Sabadell controlés el partit en cap moment. Que no estigui, ja no dic que estigués tranquil, perquè és evident que la situació que viu l'equip no permet aquesta tranquil·litat, però sí com per ser el controlador del tempo, el controlador del partit, el controlador de, fins i tot de l'estat anímic de l'enfrontament, i ben al contrari. O sigui, va donar la sensació, que el San Fernando no encaixava massa dolorosament als gols, és a dir, és un equip que es va refer sense tampoc massa problemes, i per contra, el centre d'esports, que és el que ens preocupa i ens ocupa, no va donar la sensació de sentir-se còmode, ni amb el partit, insisteixo, controlat o en el punt que volia, en cap moment, malgrat aquest 2-0. I tot això crec que al final, fruit de tot això, és a dir, una barreja de tots aquests aspectes, Adri, és el que va acabar provocant que, sense fer gaire soroll, el San Fernando, d'una manera o d'una altra, es va acabar ficant en el partit, i a més, amb un aspecte generalitzat que crec que tots els que estàvem a l'estadi ahir ho estaven veient, que és, si aquesta gent fa el 2-1, ai, 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 que podem patir el 2-2, i no et diré jo que amb el 2-2 vam veure caure el 2-3, però tampoc et podies posar les mans al cap pensant que no arribés al tercer gol del San Fernando, que després va arribar com va arribar, no?
Sí, jo crec que és més per la manera com va arribar que no pas perquè arribés, perquè al final és veritat que el xup-xup que hi havia era el que era. I a tot això, per acabar-ho d'adobar, aquesta setmana anem a Valdebebas, que de normal no és una plaça senzilla, però és que aquesta temporada al Castilla té aquesta bipolaritat que sembla que es deixa molts punts fora de casa, però en canvi l'Alfredo Di Stéfano està rutllant, i de quina manera, l'equip de Raúl González Blanco. Tindrem temps durant tota la setmana, evidentment, per parlar del Castilla, del partit d'aquest dissabte. Recordem que ara venen 4 partits consecutius de Lliga en dissabte, si és que no hi ha cap canvi d'horari d'última hora, però sobretot, al marge de tot el que hem comentat fins ara del que va ser el partit com a tal, després queda la part de la roda de premsa que dona per un hotel suís sencer amb un Antonio Hidalgo també especialment crispat. Si dèiem que hi van haver crits demanant el seu cap contra els jugadors, no tant en el partit, perquè el desenllaç va ser el que va ser, i fins i tot a nivell de graderia l'ambient era una mica diferent de l'habitual, amb la presentació del futbol base a la prèvia, etc., sinó en el postpartit, amb un grup d'una cinquantena, sobretot d'aficionats del centre d'esports, que no van a més, que simplement va ser una protesta i prou. Hem vist algunes penyes també a nivell de xarxes socials, com els Honor, també emetent algun comunicat, però vaja, en tot cas és evident que l'entorn viu amb aquesta crispació, frustració, digue-li com vulguis, i amb aquest punt crític, i Antonio Hidalgo ahir a la roda de premsa, per mi em va sorprendre el to que va tenir.
Sí, si vols entrem ja per aquí. Igual que vam dir en el seu dia que era criticable haver començat la protesta en el minut 70, quan el partit encara estava en marxa, és cert que ahir la gent, per com van el partit o com van a ser el desenllaç, o simplement perquè així sí que es va prendre de la primera prova, va deixar les protestes pel final, és a dir, fins al minut 95, fins al moment del gol, diríem que el suport de l'equip era màxim. A partir del xiulet final sí que és veritat que es desencadena, en aquest cas, alguna cosa més. Dit això, anem a Antonio Hidalgo. Jo, com a roda de premsa, trobo que és desafortunat, és molt desafortunat i molt desencertat el paper d'Antonio Hidalgo. Algú deia, a títol personal es pot comprendre aquesta motxilla que està cada cop més plena i més àmplia de retrets. Podríem arribar a comprar-ho, però és evident que des de la part professional, des de la part de vista, del punt de vista de que al final algú diria això va amb el càrrec o no ho sé, per mi és desafortunat el punt, o sigui, el to, i sobretot el missatge que en alguns moments es va deixar anar i que sentirem de seguida. Però així per començar, deixa'm que rematem el que és el partit, Adri, si et sembla, perquè també es va parlar del partit, encara que va ser gairebé el menys important del que va acabar passant ahir, per fer una mica d'anàlisi, no? D'aquesta primera part que havia tingut l'equip, segons l'entrenador Laquinat, força positiva, i com al final la segona meitat descontrolada acaba provocant aquest desenllaç del qual tant estem parlant i tants arguments ens dona a partir d'ara.
Hem fet una bona primera part, s'ha posat per davant, hem aconseguit el segon gol, hem tingut situacions per fer un mes, segurament, sobretot en la jugada de l'Aaron, que ha arribat fins a molt a prop de la porteria. Després, la segona part, sí que és cert que ens han posat més al darrere, han posat més jugadors d'atac, molta gent per davant de la pilota i bueno, en una situació tampoc estàvem patint massa. Es fan el gol, entren els nervis, fan un gol de 40 metres per l'escaire i després es fa, bueno, un autogol, no, és una pilota que vol rebutjar el Jacobo i acaba dintre. És molt difícil d'explicar, sobretot l'últim gol, la derrota és dura, molt dura. És una situació difícil, sí.
Situació difícil, això és el partit. I a partir d'aquí sí que ve tot això que estàvem comentant, els moments més calents i més durs, més intensos de la roda de premsa, i a títol personal ho dic, això sí, per mi desafortunat el to per moltes raons que puguis tenir a títol personal. En primer lloc, per parlar d'entrada de la responsabilitat dels propis jugadors, no? Aquests jugadors, i sobretot aquest missatge que diria que és la segona o tercera vegada que li sentim dir a Antonio Hidalgo, aquell, i els jugadors són els que són, que deixa oberta a moltes interpretacions, o potser no tantes, del que vol dir el tècnic a l'hora de referir-se, doncs, a la plantilla actual, les peces que té i amb les quals ha de treballar en el dia a dia.
És evident que els jugadors han de donar molt més, molt més, i ells ho saben. Perquè si no competeixen com van competir l'altre dia, no guanyes. I més en aquesta categoria que està tan igualada. La gent pensa que ve el San Fernando, guanyarem 4-0. No, podíem haver-ho fet, eh? Podíem haver-ho fet. Però també, el Jacobo ha estat vomitant tota la nit. No ha parat de córrer, eh? No ha parat de córrer. No guanyem, ja ho sé, ja ho sé. Però els jugadors són els que són, eh? Són els que són, ara mateix. I implicació, perquè podem parlar de diferents situacions. Però Sergio ha fet un bon partit, el Jacobo per mi, com a davanter, ha estat una notícia espectacular, Aron ha estat molt bé.
Doncs els jugadors que feia aquí llista de qui ha estat bé, Aguza, Sergio era Aguza, Jacobo, Aron, i la sensació, ara que deies tu el tema d'interpretacions, he escoltat unes quantes vegades des que va dir ahir Antonio Hidalgo, és allò de dir, podem parlar de si ens agrada o no aquest o aquell altre, però al final hem d'anar morts perquè és els que tenim ara mateix, no? Una mica aquesta sensació de dir, seran com seran, però, i fins i tot reivindicant la part de... d'implicació, no? Demà escoltarem, per exemple, a Xavi Boniquet, que crec que ha utilitzat unes paraules així similars com aquí no hi ha cap jeta, crec que va dir literalment, i al final la sensació escoltant Antonio Hidalgo, interpretant el que diu, és que defensa no aquest punt del desencert, que és evidentíssim, sinó de la implicació, no? De les maneres.
Fins aquí la part dels jugadors. I a partir d'aquí, Adri, si em permets, per mi la carpeta més complicada i aquella que... i ara ho dic molt sincerament, mai no s'ha d'acabar d'obrir, que és la del sector afició, per molt que estiguis, com deia abans, amb la motxilla plena i fart d'escoltar o fart de llegir o fart de que t'expliquin. Es va obrir una carpeta que no sé si tindrà marxa enrere o no tindrà, però això sí, Antonio Hidalgo, sincerant-se de la sensació que a títol personal diu tenir de faci el que faci ara ja, l'afició l'entén o no l'entén?
Una situació difícil d'explicar, difícil de dir-li coses als jugadors. El tema és que hem jugat bé en molts partits i no hem guanyat, en altres no hem jugat tan bé i hem empatat. Avui ens hem posat per davant, hem fet una bona primera part i això tampoc et dona per guanyar partits. És una situació difícil. També jo crec que Hi ha moltíssima gent que ja tampoc li agrada gens res del que fem o del que faig. És una sensació que tinc des de la banqueta. Dona igual que guanyis 2-0, demanen una cosa, si vas perdent demanen el següent, i després la situació és la que és. És difícil de pair, sobretot per la forma, però és la nostra realitat.
I deia el tema de la motxilla, Adri, perquè és evident que algú podria pensar, però això quan neix? Neix després de perdre a casa contra el Barça B, després de perdre contra el Villarreal, del 3-1 contra el Balears, doncs la motxilla és evident que, malauradament, amb els resultats, continua creixent setmana rere setmana, però no ve d'aquí, o no ve només d'aquesta temporada. I aquí és on la situació i les paraules d'Antonio Hidalgo van començar a agafar un volum i una intensitat molt més alta, insisteixo, amb aquesta carpeta en concret, ara ja no d'un sector de l'afició, en paraules del propi entrenador, de molta gent que comença a tenir aquesta sensació.
No és que no m'agradi l'ambient, no, perquè és una situació en la que és la sensació de desgast, de desgast, que no agrada res, no agrada res del que fem, com ho fem, perquè si juguem de 3, perquè si juguem de 4, si fiquem aquest, si no fiquem l'altre, que si un davanter, que si dos, sense davanter, pues, és la sensació aquesta que ho té i que gasta moltíssim, i que sobretot, perquè les cròniques que estàvem fent fins al minut 71, quines eren? Bueno, i fins al 85, suposo. No, és que parlaríem de com ha aguantat l'equip, que bé... Bueno, això és futbol i això et dona molt, molt la volta, i com es dona molt la volta és el que hi ha prèviament en aquesta situació, de desgast de tothom.
I aquí és on, com a mínim, vaig a la part aquesta d'obrir una carpeta que és complicada, perquè és que, insistim, ara que parlava fins i tot del paper dels periodistes, de nosaltres, de la premsa en general que seguim el dia a dia del Sabadell.
Això ve d'una pregunta del Jordi Sánchez, que diu que la crònica segurament al minut 70 era una i acaba sent una altra, per això fa referència a aquestes cròniques.
Està clar que al final això són resultats, per això deia que és un tema, diu Antoni Hidalgo, de desgast, i per molta raó o per més raons que pugui tenir a l'hora d'argumentar algunes d'aquestes peces del desgast, és evident que al final acabes tirant pedres contra la teva pròpia teulada. És la impressió que em dona i que podíem començar a intuir. I anem a una altra reflexió, perquè al final tot això ve després d'una temporada on l'equip ha perdut la categoria, on ja l'any passat van començar a aparèixer. Bé, algunes veus ja venen des de la primera temporada, la de l'ascens també, és a dir, qui no ho veu clar, no ho veu clar gairebé des de fa 2 anys i mig. Però és cert que l'any passat, amb l'equip en zona complicada, van començar a incrementar-se aquestes veus crítiques, i després d'un descens, la lupa estava molt posada. Tant és així que Antonio Hidalgo fins i tot va tornar a recordar la figura del ja exdirector esportiu José Manzanera. Recordem-ho, destituït Adri fa 15 dies mal comptats després de l'empat a casa contra UCAM Múrcia. Doncs tampoc no ha variat massa el panorama des de llavors, i això cap al mig va haver-hi una victòria contra el Cornellà.
No, però és una situació que es veu. La meva figura i la del Manza. És així, és una realitat. Hi ha moltíssima gent que no li agrada, però no li agrada gens del que fem. I molta gent no li agrada gens des del primer dia. Des del primer dia, eh? Si no, escolta alguns dels que tinc al darrere, eh? Gens, gens. I al costat de la meva família, gens. Però és igual, eh? Guanyis, perdis, dona igual. Dona igual. No agrada? Bueno, jo estic aquí per treballar. Que continuaré treballant, segur. Que el club decideixi una altra cosa i ha de venir una altra. Ostres, doncs que vingui una altra. Millor, una altra... Un altre ho farà molt millor que jo, pues no ho sé. Però aquesta és una realitat que hi ha.
Doncs obrint aquí aquesta possibilitat, el que és evident, Sergi, és que la figura de l'entrenador una altra vegada està aquí en el punt de mira, molt qüestionat i en entredit.
Sí, i és una evidència, insistim, eh? Roda de premsa al marge, tot i que és un element que crec que quedarà molt marcat en aquest expedient, aquest capítol pesarà i molt. És lògic també dir que anem una miqueta més enllà, Adri. Al final, la carpeta és la que és, però el que més importa són els resultats. I aquí els resultats diuen que l'equip torna a estar en zona de descens, s'ha situat a només 2 punts de la permanència, però ja són 2 punts respecte a aquest UCAM Múrcia, que ara mateix marca aquesta salvació, i d'aquestes opcions de futur i de continuïtat o no d'Antonio Hidalgo a la banqueta. Per anar especulant o deixant d'especular, la informació amb la qual treballem és que no hauria d'haver-hi notícies aquesta setmana. És a dir, que Antonio Hidalgo arribaria sí o sí al partit contra el Real Madrid-Castilla. No et sabria dir en quin tant percent aquesta seguretat, però en tot cas sembla que està més per arribar que no pas perquè hi hagi decisions abans del partit contra el Real Madrid-Castilla. Però és cert també, no ens podem enganyar, que el partit contra el Real Madrid-Castilla de dissabte torna a ser un altre ultimàtum, tot i que no es faci servir la paraula oficialment,
no?
Però torna a ser una altra situació crítica per la continuïtat o no del de Canovelles. Dit això, en aquest cas, què passa o què hauria de passar, segons Antonio Hidalgo, perquè la seva continuïtat no estigués en entredit setmana sí, setmana no, setmana sí, setmana també? Això, la clau només és una.
I és normal que hi hagi gent que demani el meu cap. Normal. Normal, el més normal del món. No guanyes, jo soc aficionat d'un equip, no guanyes, demano el cap de l'entrenador. És normal, aquestes situacions són les que són, i tothom té el dret d'opinar. Però la realitat és el que et dic, que no, ja no agrada res del que fem. La meva figura és guanyar tots els partits d'aquí al final de temporada, o guanyar molts. 4, 5, 6, 7, perdem avui, guanyaré la setmana que ve, empatarem aquí i serà el mateix. Serà el mateix, perquè no agrada. No agrada la sensació que tenim, no agrada la posició que tenim. Ja ho sé, però ja no agrada gens. I és això. La situació, la meva figura, guanyar.
Doncs gairebé agafant fil per randa el que deia el mític Luis Aragonés amb aquell ganar. Així acabem el resum de la roda de premsa calenta d'ahir d'Antonio Hidalgo, que fins i tot deia ara, és que agafant allò entre línies, el que comentava ara és que fins i tot si guanyem a Madrid vindrem aquí la setmana següent contra l'Andorra i tindrem aquest xup-xup fent el mateix caldo de cultiu, a no ser, deia ell, que guanyem 4, 5, 6 partits consecutius. Vaja, en tot cas és que estarem una altra vegada entretinguts. Malauradament, Sergi, aquesta setmana serà setmana moguda en tots els sentits, abans de visitar sobre el que dèiem abans, no? Un Alfredo Di Stéfano que no és plaça fàcil, i sinó que li preguntin al Nàstic i que li preguntin a tants d'altres equips que han passat per allà.
De fet, només han puntuat dos equips aquest any a Valdebebas i són ara mateix, agafant la classificació d'aquesta jornada, Adri, el segon i el tercer classificat. És a dir, l'Atlètic Balears i el Futbol Club Barcelona B en aquell mini clàssic de filials que es va jugar fa algunes setmanes. La resta, tots els que han passat per Valdebebas, per l'Alfredo Di Stéfano, si m'ho deixes dir així de manera barruera, van llepar contra l'equip de Raúl González.
Serà la 13a jornada, passem ja als dissabtes, com dèiem abans, de manera consecutiva 4 en Lliga, aquest a les 5 de la tarda, després contra l'Andorra dissabte a les 7 aquí a casa, i els dos següents, Costa Brava i Betis, serà dissabte 5 de la tarda. Avui hi ha hagut sessió de recuperació al CAR de Sant Cugat, demà descans a partir de dimecres, al CAR una altra vegada a començar a preparar el partit del cap de setmana, i per cert, Sergi, tenim notícies també en quant a calendaris atapeïts, perquè de pel mig de tot això que ja sabíem tindrem Copa del Rei aquest dijous 4:45, sorteig de la primera ronda un cop s'hagi jugat ja la prèvia amb els equips de preferent. Per tant, el dijous pels vols de les 5 tindrem ja el rival de la primera ronda del Centre d'Esports a la Copa.
Està el tema com per despistar-se. Saps que em recorda aquelles temporades en les quals pel mig et venia la Copa Federació. Ja sé que la competició no és la mateixa, ja sé que té molta més importància la Copa del Rei, però veient el panorama actual en el qual treballa el Sabadell...
Sí, però no tens la sensació que la Copa a Sabadell, per les turbulències que sempre tenim, mai arriba bé? O sigui, no recordo una eliminatòria que diguis, ah, mira, aquest any la Copa serà un al·licient perquè ens estem avorrint a la Lliga. Crec que això no passa... No recordo l'últim any que va passar això.
Sí, és evident, però ja et dic, ara mateix la Copa pot molestar més que una altra cosa, i més veient el panorama d'equips en els quals es pot trobar l'equip arlequinat. Per començar, que diem, en el millor dels casos, equips de la primera federació, però que fins i tot poden tocar de segona federació, amb la qual cosa ja segur que tocarien a jugar fora de casa.
Sí, per acabar d'explicar-ho, és més probable que el Sabadell jugui fora que no passa a casa. Per cert, eliminatòria que va entre l'Andorra i el Costa Brava, que això és ja, és d'aquí a dues setmanes. Estem parlant del dia 30 de novembre, 1 de desembre o 2, que interpreto que jugant dissabte no serà el 2, no serà el dijous, sinó que serà o dimarts o dimecres d'aquella setmana. I per què diem que és més probable que el Sabadell jugui fora de casa que no pas a la nova Creu Alta? Perquè hi ha 10 eliminatòries entre equips de primera RFEF. I si el Sabadell és un dels que juga aquestes eliminatòries, seria a 50-50. A sorteig pur, a veure on es juga, si a casa teva o la del rival. Els equips de la primera RFEF és llarga, la llista, però Unió Deportiva Logroñés, Castellón, Albacete, Zamora, Unionistas, Cultural, Racing de Ferrol, Calahorra, Tudelano, Sociedad Deportiva Logroñés, Real Unión, Andorra, Nàstic, Alcoyano, Cornellà, Linares, UCAM, San Fernando, Algeciras, San Luqueño, Badajoz, San Sebastián de los Reyes, Extremadura, que aquesta és una altra... Ja no van jugar a la Corunya aquesta setmana, però està inscrita a la competició, ja veuríem què passaria. Dux Internacional de Madrid, Talavera, Rayo Majadahonda, Deportivo de la Corunya o Atlètic Balears. Tots aquests de primera RFEF, però és que hi han, a part d'aquestes 10 eliminatòries entre equips de la mateixa lliga, n'hi hauran 9 més entre un segon RFEF i un primera de la federació. Aquest sí que, si el Sabadell cau en aquesta banda, serà segur sí o sí fora de casa, perquè l'equip d'inferior categoria és el que juga sempre de local, i aquí no repassaré la llista de 32 equips perquè és ben llarga, però entre d'altres l'únic català, l'Europa, i podria tocar des del Teruel, l'Andratx, l'Eldense, l'Alzira, a l'Ibiza i les Pitiusas, podria ser una altra vegada el mateix rival que la primera ronda de l'any passat, i una llarga llista d'arreu de la geografia espanyola. Per tant, dijous, d'aquí a 3 dies, un cop s'hagi jugat ja la prèvia, ja coneixerem el sorteig a 4:45 a les Roces d'aquesta primera eliminatòria, a veure on juga el Sabadell i contra qui. En el cas de passar, Sergi, el 15 de desembre seria la segona.
Tornaríem.
I aquí el més probable és que sí que seria a casa. No es pot dir matemàticament, però al final el més lògic és que, per exemple, havent-hi 21 eliminatòries entre equips de segona divisió i de segona RFEF, més tots els primera contra Copa Federació i preferents, el més lògic és que passin tants equips de futbol professional que t'acabaria tocant un equip de primera o segona i, per tant, sí que jugaries a casa. Però vaja, això és parlar per parlar, perquè estem remuntant-nos ja a una segona hipotètica ronda de cara al 15 de desembre.
Sí, 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 és el calendari que té el Sabadell per endavant, però bé, anem a centrar-nos primer en el primer sorteig, que algú dirà, anem a centrar-nos a la Lliga i deixem-nos de sortejos, però en tot cas, ja que surt el tema de la Copa, doncs això, a conèixer aquest rival dijous per aquesta primera eliminatòria, i ja veurem on toca anar, o qui ve, i com va tot plegat.
Gràcies, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Escoltem, per cert, per rematar la informació del Centre d'Esports Sabadell, l'anàlisi arbitral que ens deixa cada setmana el Joan Fàbregas.
El Sabadell San Fernando el va dirigir Miguel Sesma Espinosa, àrbitre de Logronyo de 26 anys, que tot i la seva joventut acumula 4 temporades a segona B. El partit d'ahir va estar marcat per dues decisions clau, com són els dos penals que va xiular el nostre protagonista. El primer va ser la mitjana de partit a favor del Sabadell per unes mans d'Ayala. El jove visitant va saltar amb el braç totalment extès i l'àrbitre de la Rioja, ajudat pel seu assistent, va assenyalar encertadament l'infracció. El segon penal, ja a la segona part, va ser fora del San Fernando i l'acció és indiscutible. Aleix Coc dona una trompada a l'adversari i ningú protesta la decisió del col·legiat. Deixant davant dels penals, també es va discutir molt la falta que origina l'empat a 2. En aquella jugada, Iago Indias no té guanyada la posició i fa caure de manera barruera l'adversari. És cert que triga un pèl a xiular-la, però és força clara. Sesma Espinosa va necessitar 7 grogues per controlar el partit, totes elles ben mostrades. Tot i així, va haver-hi un parell de detalls que no em van convèncer. Per una banda, deixava passar massa temps a l'hora d'assenyalar les faltes i aquests 2-3 segons de decalatge desesperaven constantment els jugadors, i l'altre aspecte a millorar és la col·locació del terreny de joc, ja que es situa massa lluny de les àrees, que és on es talla el bacallà. Tenint en compte els pros i els contres, classifiquem a Miguel Sesma Espinosa al grup 2, àrbitre apte per la categoria.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
A tot això, primera catalana, polèmica derrota del Sabadell Nord per 3-0 a Rubí, un penal molt discutit a les acaballes, el que suposava el 2-0 va destapar la caixa dels trons. Tant Pablo Becerril com el seu ajudant Gerard del Cuerpo van ser expulsats per protestar i el tècnic del Sabadell Nord directament ha qualificat l'arbitratge a Can Rosés d'indigne.
En línies generals, amb l'arbitratge a Can Rosés mai tenim sort. De tota manera, aquesta vegada, des de la designació, jo li vaig dir al delegat que jo no acabaria el partit. I al final aquestes coses se saben. La qüestió és per què es permet que passin aquestes coses. Crec que el d'avui ha estat un esperpent indigne de la categoria i l'expulsió, pues, segurament la meva és justa. El meu preparador físic li ha dit no he sido yo. I llavors ha dit, pues entonces los bailo los dos a la calle. Vull dir, els dos no podien protestar a la vegada. O sigui, però bueno, ja et dic, en línies generals, un pot estar més encertat o menys encertat. Crec que el d'avui és un despropòsit, amb errors de reglament greus, com pitant fora de joc en un saque de banda.
Doncs arbitratge indigne, despropòsits, paraules literals de Becerril. Tot i la golejada final, l'entrenador del Sabadell Nord s'ha mostrat satisfet amb el joc dels seus i assegura que el resultat de 3-0 és realment molt enganyós pels mèrits de tots dos.
Un partit molt igualat, molt més d'aquell del marcador. Després amb l'1-0, fins que ens han pitat el penal, parlant amb moltes cometes, hem tingut un pal i una jugada que treu sota pals un jugador del Rubí. Tenen un partit molt igualat, sabent també el potencial que tenen ells, que són un molt bon equip i tenen una plantilla espectacular a la tercera divisió. I partit molt igualat, després és veritat que amb el 2-0 bueno, intentes la desesperada ja pot caure una altra de contra. Jo crec que el partit és molt més igualat el que diu el resultat, 70 minuts amb ocasions per dos equips, i després pues, bueno, l'encert en un moment determinat d'ells i la posta d'encert. O sigui, no, no té més, però la veritat és que satisfet amb el partit que hem fet.
El botxí dels Arlequinats, per cert, va ser Edgar Álvaro, exdavanter l'any passat del Sabadell Nord i que ahir va fer els dos primers gols a Can Rosés. De fet, el punta és un dels tres pitxitxis del grup amb 7 gols en 7 partits.
Màxim golejador de la categoria, senyal que no tenim mal ull, l'entro a la tercera catalana i s'ha fet un home. Vull dir, per una part hi ha una satisfacció de que bueno, tenim un cert gust per fitxar jugadors i per fer-los créixer, després sabem que quan es posen pressupostos a competir doncs sabem que un jugador que farà una molt bona temporada amb nosaltres, l'any que ve doncs, és difícil, bueno, és impossible competir en el moment que un equip pressupost zero o un equip pressupost molt alt doncs, es posa a competir per un jugador.
Amb aquesta desfeta, Rubí, el conjunt sabadellenc cau a l'antepenúltim lloc del seu grup de primera catalana. I el juvenil A del Centre Esport Sabadell no va poder passar de l'empat contra la Unificació en Bellvitge, un conjunt recentment ascendit a la divisió d'honor juvenil i ja són tres les jornades a l'elit en les quals se'ls resisteix la victòria als arlequinats. Els de Marc Nomen han baixat una posició ara a la classificació, són quarts amb 20 punts a 8 del lideratge. És una informació que ens acosta el nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
El juvenil del Centre Esport està passant per un petit naufragi, ja que encadena tres jornades sense aconseguir la victòria. Després de l'empat 2-2 contra el Bellvitge, l'Adam li ha pres la tercera posició i el lideratge, compartit entre Barça i Espanyol, s'ha allunyat fins a 8 punts. Josep Roma, jugador de l'equip, es mostra tranquil perquè recorda que ja han sigut capaços de refer-se d'una mala ratxa aquesta mateixa temporada.
Sí que portem ara, podríem dir, una mala ratxa. També és cert que ja vam patir una... O sigui, ja vam estar un parell de partits on no aconseguíem guanyar contra Espanyol i Cornellà i després ens vam refer molt bé, que vam guanyar 5 partits seguits. I, clar, sí que no estem en una bona dinàmica pel que fa als resultats, però venim de jugar bons partits, de mostrar un bon joc, i pel que fa al joc no ens preocupa, però sí que és veritat que era important aconseguir la victòria en aquell camp i al final se'ns va escapar.
El partit va ser una estira i arronsa constant. Els de Marc Nomen van avançar-se en el marcador per partida doble amb gols d'Eric Vitti i del mateix Roma. Però els locals van saber reaccionar i van posar l'1-1 amb gol de Canyes i, al tram final, van posar el 2-2 amb gol de Sae. Segons Roma, ja intuïen que seria un partit complicat.
Des del primer minut ja sabíem que seria un partit difícil, que no aconseguiríem la victòria fàcil, però bueno, ens vam posar per davant el marcador ràpid i semblava que se'ns posava a cara, però al final, en dues jugades concretes, ens van fotre els gols i se'ns va complicar el partit, sobretot al final, que vam haver d'intentar marcar el tercer com fos, però aquesta setmana no va poder entrar al minut 90.
El juvenil del Centre Esport Sabadell buscarà dissabte a Olímpia tornar al bon camí contra un Ebro que ve de trencar una mala ratxa de resultats.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La nova primera ref es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 13a jornada de la primera ref, aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda i en directe des de l'Alfredo Di Stéfano, Real Madrid Castilla, Centre d'Esports Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Torna a l'espai de debat de l'afició. Cada dilluns, a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
De tornada de la publicitat, obrim bloc poliesportiu amb handbol i amb l'Oar Gràcia, que s'ha situat cinquè a la divisió d'honor plata femenina. En les últimes 7 jornades, 6 victòries gracienques, l'última per 43-27 davant del Levante Marni valencià. Triomf còmode de l'equip verd i blanc, malgrat les baixes que tenien, com ara Cristina Calle o Hatu Javi. Carol Carmona, l'entrenadora del sènior femení de l'OAR, parla així de la dinàmica positiva que han enganxat.
Sí, la veritat que molt contenta, estem entrenant molt bé, la gent està molt ficada, estan molt, molt i molt intenses en tots els aspectes i bueno, es nota que és una pinya fora de pista i dins de pista i hem de continuar així. Espero que la setmana vinent, que és un partit molt complicat, continuem amb aquesta ratxa.
Un partit contra el Sant Vicenç que enfrontarà el tercer contra el cinquè classificat de plata aquesta pròxima setmana. El de dissabte passat va ser un enfrontament força plàcid per les sabadellenques, una victòria que no oblidarà segur la Clara Correro, que dissabte va disputar el seu primer partit com a jugadora del primer equip. A més, havent passat un parell de vegades pel quiròfan abans de fer el salt definitiu a plata, sobre el mateix parquet, al carrer Boccaccio, vam conversar una estona amb ella. Hem parlat un munt de vegades amb el Guillem, hem parlat amb el Bernat i Clara Correro, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La germana, evidentment, dels dos jugadors de l'Oar Gràcia i ella també, des d'avui, jugadora de la primera plantilla, com a mínim en quant a debut oficial amb el plata, perquè dues operacions a les espatlles no t'havien permès debutar fins avui.
Exacte, sí, l'any passat va ser un any molt dur, la veritat, de recuperació, però tot esforç té de ser recompensa i ja estic aquí amb el primer equip i molt contenta.
Per fer-nos sentir vells a tothom, tens 17 anys, ets juvenil encara, però estàs amb dinàmica del primer equip des de fa força temps.
Sí, la veritat, l'any passat vaig començar la temporada amb el plata també, però la lesió no em va deixar debutar i res, ara porto 5 partits amb el juvenil i molt contenta ara de començar amb el plata.
Quin debut, no? Per això suposo que per tu més especial que per la resta, però partit plàcid, 43-27 contra el Levante, contra el Marni, i la sensació d'una superioritat brutal per part vostra.
Sí, la veritat és que sí, hem anat per sobre tot el marcador, però bueno, igualment és un partit que s'ha de lluitar com els altres i fins al final.
Per tu què suposa aquest partit, l'haver debutat ja amb el primer equip femení de l'OAR?
La veritat és que estic molt emocionada, estava molt nerviosa, perquè és el primer partit i ja fa un any que hauria d'estar amb elles i res, hi havia molts nervis, però molt bé, totes m'han fet molta companyia i m'han ajudat.
La típica pregunta, a casa algun consell de germà ha caigut o no?
Home, i tant.
I què et deien?
Bueno, res, em deien que res, que jugués com sempre, tot i els nervis, i res, que endavant.
D'aquí a res, a uns minuts, quan estem gravant això, jugarà el primer equip masculí a Montcada. La pena és que avui no tenies els germans a la graderia per donar aquesta empenta extra, no?
Sí, sí, m'han vingut a veure per això la primera part, a veure el debut, però sí, sí, han hagut de marxar ràpid allà a la Salle Montcada, que també tenen un partit important ells.
Tu estàs a la Blume, a més, per tant, una carrera molt prometedora la teva. Suposo que el tema de la lesió l'ha frenat una miqueta, o fins i tot després de la pandèmia, de tot com ha anat, no? Ha estat un any i escaig, suposo per tu especialment complicat tot, no? Entenc que partits com el d'avui serveixen per veure la llum, de dir, clar, això ja ho tenim?
Sí, la veritat és que sí, el partit d'avui, ja quan vaig debutar amb el juvenil, ja vaig veure la llum de, hòstia, per fi estàs aquí un altre cop, però amb el plata és molt més emocionant i res, que ja torno i a poc a poc és el primer partit i anar entrant.
I ara què? Perquè a més esteu enratxades. Vau tombar fa 3 setmanes aquí el líder, esteu amb 6 victòries en les últimes 7 jornades, és impressionant el que esteu fent.
Sí, sí, estem molt contentes dels últims resultats i a més la setmana que ve tenim un partit molt important a Sant Vicenç i res, seguim aquesta dinàmica, a entrenar i a quedar al màxim de dalt possible.
Quin sostre té aquest Gràcia femení? Perquè de moment sembla que cada cop un passet més, un passet més.
Res, nosaltres ens proposem quedar al màxim de dalt possible i a seguir sumant cada cap de setmana.
I la Clara Correro, i amb això remato, quins objectius personals es marca de cara a aquesta temporada o a mitjà termini, com tu vulguis?
Home, no ho sé, sobretot ara era tornar a la lesió, era el primer objectiu de tot l'any passat, corrent per arribar fins aquí, I res, ara a millorar i a seguir endavant per poder seguir sumant minuts i amb el juvenil sobretot també. I res, aquí amb el Plata a donar-ho tot.
El Guillem i el Bernat, consells d'envol t'hauran donat. De parlar davant dels mitjans, això sí que no... Perquè no ho sabies, bàsicament no ho havíeu parlat, no?
No, això no ho havíem parlat.
Doncs no se't dona gens malament tampoc. Clara Correro, enhorabona per tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
La Clara Correro, futur però també present, una jove promesa que ja és una realitat al Gràcia femení i de la qual també n'ha parlat l'entrenadora Carol Carmona.
És una jugadora molt, molt bona, té moltíssima projecció, però és això, hem de tenir cuidado perquè al final porta les operacions que té i li hem de donar a poc ritme de competició al Plata perquè al final el que interessa és que és una jugadora de la casa, que continuï molts anys aquí, que sigui una peça clau i avui era un partit perquè jugués, perquè es sentís còmode i a poc vagi millorant a nivell competitiu.
De l'handbol femení a la primera nacional masculina. Ha estat un cap de setmana rodó per l'Oar Gràcia Sabadell perquè el masculí, ara que escoltàveu això en la prèvia del partit de Montcada i Reixac, també va aconseguir per fi el primer triomf a domicili de tota la temporada. Sergi Parc, què dius, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Recordem que els verdiblancs duien una trajectòria impecable a casa, en plena de victòries, i en canvi fora tot eren derrotes. No havia estrenat encara el caseller, però aquesta mala ratxa forana, que no a casa, s'ha acabat en un escenari Parc que no semblava el més propici.
No, perquè els de Cesc Borrelles van imposar la pista de la Salle Montcada per 32 o 34 i poc propici perquè al final els montcadencs, Adri, és un d'aquests equips que està cridat a estar en aquesta part alta de la classificació i de lluitar per les fases després de realitzar bons fitxatges durant l'estiu. Per tant, escenari dels complicats i del partit el que rescatem sobretot, Adri, és un emocionant final que de fet vam penjar el vídeo de l'estreaming de la Salle Montcada del partit, aquest desenllaç, per qui ho vulgui recuperar, tant a Twitter com al nostre portal web de Ràdio Sabadell, la notícia que hem penjat fa uns minuts, perquè, com diem, va ser un d'aquells finals molt emocionants. De fet, Adri, a 4 minuts del final, els verdiblancs perdien 32 a 29 i, per tant, van acabar amb un parcial de 0-5 per aconseguir aquests dos punts. Va marcar Tonchi Vázquez, va marcar de nou l'argentí, va marcar dos gols Bernat Correro, ara que escoltàvem també la Clara Correro, doncs el seu germà va tenir protagonisme juntament amb Tonchi, màxims golejadors de l'Oar Gràcia a Montcada, i després el Montcada, tenint l'última possessió, perdent d'un en aquest cas, el seu llançament d'un dels seus jugadors el va aturar Pau Hernández, que va estar a la porteria, que relata així, Adri, aquesta decisiva acció que va servir per donar la victòria a l'Oar Gràcia a domicili.
Vaig estirar una mica més la cama i els braços ben amunt, això sí, però vaig confiar en Lugo perquè Lugo estava defensant allà i com era el final del partit, si l'hagués tocat i hagués fet falta, hagués sigut penal 100%. Mm. Llavors, bueno, el Lugo el va deixar i vam tenir la sort que la vaig poder parar.
Gran aturada del Pau Hernández sota pals. Ara, també et dic que no són tot bones notícies a la porteria gracienca perquè Pau Hernández va haver d'assumir tota la responsabilitat perquè entre la lesió de Carles Bonàs, que recordem es va fracturar tíbia i peroné, es va operar fa uns dies, va passar pel quiròfan, ha anat tot bé, s'espera que a finals de temporada pugui reaparèixer, però és que també s'hi afegeix la lesió de l'altre porter, del Joan León, que en tindrà per un mes, que ho explica de fet el mateix Pau Hernández.
El dijous es va lesionar a l'entrenament i té unes guins al genoll i bueno, li han donat per 4 setmanes, més una rehabilitació. Llavors, bueno, ara aquesta setmana vinent pujarà el porter al filial també perquè puguem estar dos porters i el Carles el divendres ja va estar operat i va anar molt bé l'operació i esperem que recuperi aviat.
Amb tres porters, amb dos o amb un, el que està clar és que l'Oar Gràcia està signant una bona temporada i cinquè ara mateix, igual que el Plata femení, en aquest cas amb 10 punts a la primera nacional masculina, a dos dels llocs que donen dret a jugar a fases. Malauradament, Sergi, no podem dir el mateix del Creu Alta Sabadell en Volca, després de 8 jornades no ha estat ni tan sols capaç d'estrenar el caseller de punts.
No, aquest cap de setmana els creualtencs van perdre el derbi contra el Terrassa a Cal Balzac per 24-26. Atenció al marcador, 24-26, i això és notícia, Adri, perquè va ser un marcador ajustat, perquè fins ara els de Ramon Salmurri havien perdut tots els partits amb resultats amplis i en aquest cas van tenir opcions de guanyar, així que és un petit pas esperançador, tot i que la victòria no arribés, i per això també es felicita, entre cometes, per dir-ho així, per haver competit el partit, el jugador Jordi Pujolà.
S'ha notat moltíssim el fet de poder comptar amb moltes de les baixes que teníem, i bueno, la veritat és que estàvem entrenant molt bé, totes aquestes setmanes estem entrenant molt i molt bé, estem molt contents amb el grup i tot. La veritat és que creiem que aquesta és la línia de treballar dur i que donarem alguna sorpresa. És indubtable que en algun moment aquests partits els començarem a guanyar i alguna sorpresa donarem segur.
Per tant, millors sensacions al Creu Alta Sabadell, això sí, oportunitat d'or desaprofitada en aquest derbi, perquè el Creu Alta Sabadell guanyava de 5 al descans, com explica ara Pujolà, com l'escoltaràs, Adri, una primera part somiada, però què va passar? Mala sortida a la represa i al final es decideix a cara o creu i va sortir creu de la Moneda, no creu de Creu Alta Sabadell, evidentment, i aquí el Creu Alta Sabadell doncs va sortir perjudicat. Així ho relata Jordi Pujolà.
La primera part ha sigut una primera part de somni, la veritat. Ens han sortit moltes coses, estàvem jugant molt bé i la veritat és que hem tingut un parcial dolent al començament de la segona part que ens ha fet que estiguem, bueno, que haguem perdut algunes pilotes i tot i ens hem quedat una mica més enrere i llavors al final doncs és cara o creu. Vull dir, estàvem allà dins, al final... Aquests partits i Primera Nacional costa molt.
Una llàstima pels creualtencs. Veurem si aquest cap de setmana arriba aquesta primera victòria, Adri, perquè juguen contra l'equip que tenen just per sobre la classificació. Penúltim contra Cué, Sant Martí, Adrianenc, Creu Alta, Sabadell. I l'Oar Gràcia afrontarà el derbi. En aquest cas li toca a l'equip gràcienc jugar contra el Terrassa aquest cap de setmana.
Abans l'esmentava Ramon Salmurri, per cert, com a curiositat, veient el Gràcia femení el dia abans del seu partit al carrer Bocatxó. Sergi Parc, de Parc, del cognom, no d'una altra cosa.
Adéu, Adri.
Fins ara. Va, que passem pel Regne Unit, perquè Iker Pajares disputa avui la segona ronda del Canary Wharf Classic, un Open que aplega a Londres les millors raquetes de tot el món. En l'estrena, el jugador d'esquash sabadellenc va eliminar ahir el campió de l'edició del 2016 d'aquest campionat anglès, el francès Mathieu Castagnet, per 11-6 i 11-7 en poc menys de mitja hora, i no és que m'hagi menjat un set, sinó que és un torneig que es disputa el millor de 3 i no pas de 5. Precisament el fet que siguin partits ràpids dona una mica més de marge a Pajares en el difícil creuament que tindrà avui contra l'egipci Ali Farag, el número 1 del món i, evidentment, el cap de sèrie número 1 i el màxim favorit d'aquest Canary Wharf Classic, aquest Open que es du a terme a Londres. El partit començarà avui a les 9 de la nit. Acabem el programa amb waterpolo, perquè l'Estadpol Natació Sabadell femení engega setmana europea amb la primera fase de l'Eurolliga, que arrenca dijous a la ciutat portuguesa de Passos de Ferreira. Les de David Palma arribaran en un bon moment, després de guanyar dissabte el derbi de la Divisió d'Honor a la piscina del Terrassa per 7-14. Un partit doblant en el marcador, que va ser la nit i el dia. Al descans, l'electrònic era molt minso, de 2-3, però a la tercera i quarta part el club va premer l'accelerador en atac, de la mà de la gairebé sempre la boia sabadellenca Maica García, molt encertada en aquest derbi vallesà, i amb qui parlava el Pau Vituri després del partit.
Al costat de la jugadora que ha estat designada com a MVP d'aquest derbi, 3 gols ha fet i els 3 a la tercera part, que sens dubte ha trencat el partit. Maica García, què tal, com estàs?
Feta caldo ara mateix. No, la veritat que cansada. Ha sigut un partit molt dur i... però contenta amb la victòria.
Un partit que ha estat la nit i el dia. La primera part 2-3 i el partit acaba... La primera i segona part acaba 2-3, millor dit, i amb la tercera i la quarta el partit acaba 7-14. Primera part de les defenses, segona part dels atacs.
Sí, totalment. Tots els equips hem plantejat una defensa molt semblant, també, tancant molt al centre de la boia i les porteres també han estat molt encertades i per això aquest primer parcial dels dos primers quarts, això... pocs gols, però bueno, la segona part crec que nosaltres hem donat una mica més de push, d'intensitat, de contra, més ritme, i hem canviat una miqueta més l'atac, una estratègia, i bueno, i ens ha sortit bé.
I el que dèiem, has marcat 3 gols, els dos primers de la tercera part, i aquí s'ha trencat tot.
Bueno, només començar ha sigut això, sobre la, bueno, una mica despistada, saps, que ja estan mig col·locant, bloqueig, tal, i una mica dormint, diguem-ho així, i he pogut marcar, però bueno, que podies ser jo com un altre.
Al final, Maica, bones sensacions, no? Abans d'arribar a Europa, ho hem anat comentat en les últimes setmanes, haureu jugat ja dos partits oficials contra el Mataró, un contra el Medi, un contra el Sant Andreu, el d'avui contra el Terrassa, bon rodatge, no?, per a Europa.
Sí, sí, tant, i a més anem això, creixent una miqueta més, anem millorant, ara ja estem tot l'equip i necessitàvem això, una miqueta de bones sensacions per arribar a la fase d'Europa la setmana que ve, això, a tope d'optimisme i...
i bueno, amb l'equip, confiant en l'equip, que crec que ho farem bé i anem a per la Champions.
Ho deies tu ara, no, Maica, que segurament el partit no s'assembla, o l'equip no s'assembla, millor dit, gaire al de fa un mes. Ha arribat la Magui, se'ls nota molt més compenetrada, se'ls nota ja amb aquest rodatge, és una altra història.
Sí, ni molts menys. Al final, al principi això per la Supercopa, que va ser el primer partit, nosaltres no estàvem quasi rodades, faltava equip, faltava jugar, faltava entrenar i ara ja portem això unes setmanes que ja estem tot l'equip i que era molt necessari i que ja, bueno, ja anem molt rodades perquè això ja som jugadores amb experiència i amb qualitat com per fer bon waterpolo.
Vaig acabant pensant en Europa. Portugal d'entrada és estrany, jugar Champions o Euroliga a Portugal. No sé si tu havies jugat a Portugal alguna vegada.
Champions no, vaig jugar un Mundial el 2008, però bueno, mira, estan donant oportunitat, bueno, s'està repartint més a Europa això a nivell uns altres països que no són els de sempre, i bueno, és visibilitat, i em fa il·lusió, la veritat que fa il·lusió anar allà.
I pel que fa al grup, sí que és cert que l'accés a la següent fase no és molt complicat, en aquesta primera fase és factible passar, i segurament, no? Bé, m'ho diràs tu, entre Horizonte, vosaltres, hauria d'estar la pel·lícula, no?
Bueno, i Etnikos també, el grec, som tres allà possibles, això, per passar primer, segon, tercer, jo crec que estarà allà. Els més fluixets són el Portugal i el Kosice, que són els més fluixets, però bueno, s'han de jugar i són partits que al final carreguen i volem fer bé tots els partits, volem fer bons resultats i aconseguir la primera plaça.
Doncs Maica García, sort dijous en aquesta aventura que comença per fi a Europa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Com diem, el pròxim compromís serà aquest debut a l'Eurolliga 21-22 a Portugal. Dijous l'Estrasburg femení s'estrenarà contra l'anfitrió, contra el Pacense. Divendres jugarà contra l'Etnikos grec. Dissabte davant de l'Olimpia Košice eslovac. I diumenge, a priori, el partit més complicat de tota la lligueta, com escoltava Mara Maica García, contra l'Horizonte Catania italià. El tècnic David Palma, per cert, tindrà un reforç d'última hora, una altra vella coneguda, la canadenca Gurpreet Sohi, que va estar present la temporada interrompuda per la pandèmia i que novament estarà disponible només per disputar competició europea. Avui, teòricament, ha d'arribar a Canllong i dimecres viatjarà al País Veí amb la resta de l'expedició amb l'equip del natació Sabadell. Per la seva part, el masculí va signar una nova victòria a la divisió d'honor masculina. Els homes de Quim Colet no van acusar el desgast ni de l'eterna tanda de penals de Sabona en el partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup, ni tampoc la tornada posterior en autocar des de terres italianes, i es van acabar imposant al Mediterrani a Canllong per un clar 11-5. Fran Valera i Costa Aberca, amb 4 gols cadascun, van ser els homes més destacats en atac de l'Astralpool. En declaracions a la Tele Sabadell, Colet es mostrava molt satisfet amb el grup per aquest triomf.
Jo els he dit amb ells, és un partit que ens fa créixer una miqueta més, perquè després d'Europa hi ha diversos equips que, bueno, s'han deixat punts després de vindre a Europa. És igual, si has guanyat o has perdut, per diferents motius. Per tant, molt content de com hem jugat.
L'Estalpul masculí obre ja un forat de 6 punts amb el quart classificat i segueix el rastre a la classificació del líder de l'Atlètic Barceloneta i del Club Natació Barcelona del CNB, l'altre equip català classificat per les semifinals de l'Eurocup, i aquí visitaran dissabte a la nova Escullera. Amb aquest apunt de waterpolo arribem al final de l'Hotel Suís d'avui, ben pendents avui, això sí, del Twitch de Ràdio Sabadell en directe des de 8:15 del vespre amb tot el que s'està coent al Centre d'Esport Sabadell. Com sabeu, amb aquesta derrota l'equip ha caigut a la zona de descens. Tindrem una hora de tertúlia amb el Pau Vituri al capdavant a 8:15. Per analitzar, entre altres coses, com queda la figura d'Antonio Hidalgo. De moment, el que fem és enviar-vos una abraçada des del control de so del Roger Benet. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.